Nina Persson, la veu de The Cardigans, actuarà el 5 de juny en el Castell de Bellver. Així arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies demà a l'Informatiu Matí. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Ens deim coses, amb Joan Guasp i Guillem Casals.
Molt bon vespre a tothom, benvinguts a Ens deim coses, el programa de ràdio que...
Més mola!
Sí, no sé, Nabel no ho sap, la nostra col·laboradora convidada, que ara la presentarem amb més honores, no ho sap, però sempre m'agrada començar dient el programa de ràdio que... i mai a cap de dies que... Tu li podries posar un subtítol? O un títol?
Acaba el títol, bàsicament.
Sí, també, però sí.
Espera, estic pensant. Què més mos importa?
Vale, venga, sí.
Venga,
més
venga.
Mos importa, sí. Ok, ok.
No, nosaltres no ens guanyaríem la vida amb el màrqueting, eh?
No, no, no. I de, abans de continuar i abans de presentar a tothom, sabeu que tenim xarxes socials? Importantíssim! @ensdeimcoses a Instagram, @ensdeimcoses i B3 a Facebook, i el nostre mail, el nostre correu, que potser els nostres seguidors no saben com funciona, perquè mai mos arriben mails, i nosaltres mira que ho demanam. El mail és allò que quan tu vas a Gmail i envies un correu a una adreça electrònica, com per exemple ensdeimcoses@ib3radio.com i li dones a enviar amb un assunto. I això és un correu.
Jo crec, Joan, que si la teva carrera com a locutor de ràdio no triomfa, et pots dedicar a la informàtica.
Sí?
O sigui, m'ha quedat clar, com enviar un
claríssim
correu.
Claríssim. A mi, jo ja no sé com més explicar-ho.
No.
I de sí, si
només t'ha faltat explicar-me com contractar la DSL, perquè si no...
I de crides i te conté... no mos enredarem més amb això, ja ho sabeu, si mos voleu enviar alguna cosa estarem contentíssims, per no dir pletòrics, per no dir eufòrics, per no dir...
Que dormirem, no
que dormirem
farà...
bé.
Sí, exacte.
Sí, per un vespre.
No ens farà falta matar-les, dels plats que anirem a dormir.
Sí. I ara sí, passam a presentar la personeta tan guapa, tan meravellosa que tenim avui de copresentadora, podríem dir-li, perquè nosaltres dèiem és una convidada. No és una convidada perquè ve a fer una secció. Ai, doncs, una col·laboradora. No, perquè estarà no només a la seva secció, sinó durant tot el programa. I de copresentadora, ala, Nabel Albertí!
Hola, bon vespre a tothom. Avui venc a xerrar de buits existencials.
Què dius?
Després ho contaré millor.
Sí, no, clar, sí. Però ara mos has deixat en s'intriga. Un programa d'humor.
Bueno,
buits esti...
suposadament.
Bueno, que de
presuntament.
Presuntament d'humor. Buits existencials.
Sí, existencials.
Sí, aquesta X. Existencials. I per no anar-nos de la presentació, de la introducció, sense fer una cosa que sempre se m'oblida i per això tenc apuntat 30 vegades que és el que he de fer, anem a fer. Ho hem fet, ho hem assajat, veus?
Sí, sí.
Espero que surti bé.
És el punt del programa.
O sigui, això...
Ho donaré tot.
A partir d'aquí començam a perdre seguidors. Els oients van deixant-ho perquè diuen ja...
És el minut d'or, és el share.
Són els highlights del programa. Sí? Níquer Hernández!
Níquer! M'encanta aquest bit de fira, és que...
Sí, sí. Exacte.
Pensava n'hi hauria més, no? Com és tan llarg, està escrit com 50 vegades, pensava ho diríem més vegades.
No, són només dues vegades.
Ah, vale.
És més jo que necessit, sí. Necessit remarcar-m'ho. I d'hora sí, no mos enredarem més, perquè el programa ve carregat de coses. Així que passam directament a Trending Topic.
Prison call in 99 years old.
You're the cold maid, say one. Prison call in 99 years old.
All right! I mentre dic all right, me'n record que no li han dit a Nabel que vull dir all right.
Li hem explicat a mitges la feina. Si és que mira que en som.
Mira, tenien tantes coses que explicar que se mos ha oblidat això.
Sí, sí.
All right.
Tu entens, mira, entens la lletra d'aquesta cançó? No,
no,
me fa, no. Nosaltres tampoc.
Ah, vale,
i és qui la va escriure tampoc ho entenia. Lo que sí que s'entén és all right i és lo que nosaltres perquè la lletra no la saben tampoc. I doncs començam el Trending Topic amb la Superliga de Futbol Europeu i per fer això posarem una musiqueta clàssica. I doncs sí. I direu, per què posa música clàssica d'en Vivaldi, les quatre estacions?
Perquè algú ha fitxat en Vivaldi.
No, a no ser que sigui la Federació de Futbol de No Vivos. Podria ser.
Escolta.
És Inframundo.
Ja no
gosta. Pot ser que hi hagi una...
Una?
Una inf... bueno, acaba de passar.
No, no, he estat jo que he agafat les quatre estacions, però d'un arxiu d'un altre programa.
Clar, s'ha agafat només mitja estació,
sí,
no?
Sí, només... he agafat l'estació...
Però aquesta... Aquestes coses se li avisen a Niki
d'home. No, és que he estat jo que no ho he rateat. Que no he dit
rateu. Mare meva, mare meva.
Bueno, la Superliga, xerraven de la Superliga. Sí, que qui l'ha cagat aquí no són nosaltres. Que també.
És en Florentino.
Si no és en Florentino.
Hombre,
perquè així,
hombre.
Així l'han batiat els internautes, la Superliga de Florentino Pérez. Perquè com que és el gran precursor d'aquesta idea. Aquesta Superliga s'havia de convertir en la millor lliga internacional i bé, s'ha quedat com jo mateix posant un àudio per Níquer, que són les mateixes idees brillants que fas amb els amics, un vespre de borratxera en un no-res, vamos, un clàssic.
Sí, sí.
No? Com jo, que m'equivoqui en aquest programa,
un clàssic.
Justament, a hores d'ares hi queden només dos clubs confirmats i és... el Madrid, evidentment, perquè és el club de Florentino Pérez, i el Barça, és a dir, un altre clàssic.
Clar.
La cosa va de clàssics.
Ara que has dit això, estava pensant, t'imagines que el Madrid proposa això i és el primer a baixar-se? Digo, dir, en plan...
Tira sa pedra i amaga sa mà.
Exacte, exacte.
Exacte, sí. Bueno, amaga sa mà, però per darrere ve que la posarà. No sé si m'enteneu.
T'entenem.
Evidentment, per acabar amb un altre clàssic, un exemple clàssic de lo que podria haver estat això, perquè ho entengueu. És com aquest exemple d'un milionari plorant a un Ferrari.
Clar.
Per les seves desgràcies.
Clar.
Miri, senyor Florentino, no li compro.
Pobret.
Pobret, exacte.
Pobre.
Pobre. És que en Florentino Pérez no arriba a final de mes. Pobret.
És que lo fort és que ha dit unes declaracions. Lo que cobra el senyor de la FIFA... És privat, no ho sabem ningú. I jo dic, bueno, vaig a mirar què és el que cobra en Florentino Pérez. I ojalà no ho hagués vist.
No.
Ojalà!
No has vist en zeros a la teva vida, oi?
No!
I això, què ho has buscat? Deu ser el seu sou de president. Perquè aquest home té de negocis fins i tot sota les pedres.
Me sortia 63 milions, supos que a l'any.
Home, sí, però que no sigui, almenys. Ostres! De totes maneres, jo estic segur que això de la Superliga encara no ho teniu tots clar què és, no? Jo,
no,
així com
no.
Aficionat al futbol, us ho explico amb un exemple radiofònic.
Sí.
Ara imagina't, vale? Posem a imaginar que tu i jo anem de xulos, per dir-ho així,
sí?
I agafem, jo què sé, el dia, el programa del dia, sí? I a Font de Misteris, i ens deim coses, i decidim crear una altra ràdio perquè sí, i fem la Super IB3, bàsicament per fotre el que nosaltres ens doni la gana, obviant a la resta de programes.
Sí.
Això és la Superliga.
Ja, però tu mos acabes d'afegir en el mateix nivell que el dia i que Font de Misteris el nostre programa.
Bueno, a veure, sempre hi ha d'haver-hi un equip que sigui més fluixet, saps? Vull dir, nosaltres
sempre
seríem...
Sempre hi ha l'Espanyol.
Exacte, nosaltres seríem l'Espanyol, exacte, de la Superliga. No, els que estan allà per dir, bueno, va, deixem entrar
uns
primats.
Ha de jugar tothom. Clar, clar, clar. Mos queda imparell el torneig, que no seria tant que sigui parell.
Exacte, no? Anem a ajudar aquests pobres.
A les 10 un dimecres anava a posar aquests.
I si encara no ho heu entès, us ho faré encara més clar. Imagineu-vos que el Barça i el Madrid són youtubers que estan marxant a Andorra.
Ah, aquí sí.
Ara m'ha quedat clar.
Aquí m'ha quedat claríssim.
Sí. En plan, programa, no guanyem prou, és que Hisenda no sé què.
Clar.
Què dius, Hisenda? Ara que dic això, crec que és... mira que he vist perdonar pocs deutes, i justament els clubs de futbol els hi va perdonar. Vull dir, curiós, eh? Mm? Però no guanyen prou,
No.
En fi,
fins aquí aquest tremendin tòpic, perquè no se li pot treure més suc.
Bueno, sí. A veure, poder sí. A veure, en Florentino Pérez, el que pretén amb la Superliga és agafar els espectadors, agafar-los pels turmells i zarandear-los. I, que no sé com es diu això en català,
sí,
fins que els caigui l'última pesseta, que ja no es poden canviar, però ell les vol igualment.
Perquè les fondrà i, clar, i clar, d'alguna cosa ha de revestir la seva habitació.
No veus que al Mercedes ja no posen la insígnia, se l'ha de fer alguna cosa.
Exacte. I doncs passam al següent trending topic, que és els menes. Els menes són els menors acompanyats, aquest mal nom que se li ha posat. I és que Vox ha carregat en plena campanya contra aquest grup amb un cartell electoral que bé, ja està retirat i per als quals s'ha obert una causa per delicte d'odi. I direu, uala, per un cartell electoral, delicte d'odi, quin cartell han posat? I en aquest cartell se podia llegir amb dues fotografies molt mal intencionades. 4.700 euros és el que costa mantenir un MENA i 426 euros ens costa la pensió de la teva predina. Evidentment, això ho havíem posat en castellà.
Hombre.
Jo també ho he traduït. També perquè són les eleccions a Madrid.
A Madrid, sí, no?
Però, bueno, jo què sé, Madrid darrerament, com a TC... Madrid en general, té ser got tan pujat i que potser volen fer les eleccions per tothom.
Clar, no sé. De totes maneres, aquí la pregunta és... I quant ens costa Santiago Abascal?
Econòmicament no ho sé, però emocionalment molt, massa.
Que a més me fa gràcia que aquest home posi aquesta publicitat, perquè ell li ha costat 0 euros. No cotitzat en la seva vida, vull dir.
Ah, sí, clar, ara pensava que a Abascal no li havia costat res aquell cartell.
Que jo no sé què costarà mantenir aquestes estructures de l'Estat, però està clar que a ell li han costat 0 euros.
Sí, sí.
Vull dir, a Abascal, per dir-ho així, és el típic de que quan fas un sopar amb amics et deu dir, sí, ara no tinc res, no porto res a sobre, jo t'ho pago.
És que se'n van al lavabo.
Exacte.
És hora de pagar.
Exacte, i està allà tancat fins que no surt ningú.
I després critiquen els cambrers.
Exacte. És que demanen propina, quina vergonya.
Que facin feina, clar, no? que paguin, que
em desllomo cada dia per dir...
Per el que faci.
Exacte, no sabem molt clar el que fa.
Bueno, alerta, que cridar molt i dir beneitures... També,
carrega la
veu. Estam aquí...
Aquest fent... home no deu guanyar per licipaïna, saps?
Exacte.
Vull dir. Ara m'ha sapigut greu, eh? Ara que dius, clar, no deu guanyar per licipaïna.
Clar, és que...
Ara me fa pena. En fi, també us diu, podem fer una reflexió seriosa, si voleu.
Sí, bé. Aquest tremendin tòpic com l'anterior, molt humorístic no són, per sí. Tant, anem a lo seriós.
Vinga. Jo no diré noms, vale?
No, d'acord.
Però he de dir que hi ha gent que se li ha caigut el pèl per posar llacets grocs.
Aha.
I aquí per estigmatitzar clarament
a menors
hi ha un col·lectiu
vulnerable,
exacte. S'està investigant, però...
Potser no arribi a bon any d'arribar.
Vull dir, un poc fort. I aquest cartell és dels més sobrepassats que he vist en temps, eh? Però en temps.
I de com que aquest tema mos sobrepassa i fixau-vos, si nosaltres fem acudits de qualsevol cosa, mos sap greu fer acudits sobre això.
I tant.
Sobre la importància que té aquest tema i que no poden deixar passar. Així que... El que sí que deixarem passar serà tremendin tòpic i anirem en el reportatge que hem fet aquesta setmana, que en Guillem i jo vàrem anar a la UIB.
Sí, de tant en quan anem, en plan... Ah, som universitaris!
Sí, ah. Però no. Sí, anem a recordar vells temps, tot i que no hem anat a la UIB.
No, jo a la UIB. De fet, hi he anat més ara que...
que mai en la teva vida.
Exacte.
I doncs sí, passam en el reportatge. I doncs sí, hem anat a seguir, ho torno a repetir, per si de cas, un despistat entre ara.
Sí, exacte.
A demanar qüestions. Per exemple, la primera vegada que hi vàrem anar, vàrem demanar sobre la seva vida sentimental.
Sexual.
Bé, vàrem demanar sobre la vida sentimental.
Aquí,
i després,
en clar, aquest programa anem al salseo.
I de sobre sexe. Segona vegada que vàrem anar, vàrem demanar sobre xuletes o trampes que havien fet. I aquesta tercera vegada, bé, ara ho sentireu. Ho escoltam. Hem vengut a Sawip avui a comprovar quina relació tenen els estudiants amb les infidelitats. Tu has estat mai infidel?
Jo no, perquè no he estat mai amb ningú, oficialment.
I vosaltres, heu estat mai infidels?
No.
Però vos han estat infidels?
No, tampoc.
Sí. Bueno, és que ja m'ho va passar tres vegades i amb la sex.
Tres vegades? No aprens, tu. Heu estat mai infidels?
No.
Sí. Sí. Per què? Com? Quan?
Ja duíem un any i mig separats i, bueno, i m'agrada un altre lot i li vaig contar i m'arrepentes més de contar-li que de fer-ho, o sigui, que imagina't.
Heu estat mai infidels?
Sí.
La veritat és que no.
No, nunca.
Sí, de festa. Anava borratxa, també. No sé, igual això té algo que veure, però no era una bona relació.
I jo vaig anar a una festa dient, voy a poner los cuernos a esta señorita.
O sigui, amb premeditació.
Sí, perquè era un puto gilipolles, exacte. Ara ja no, ara soy bona persona, però abans sí.
Segons les estadístiques, hi ha un 31% de les persones aquí a Espanya que són infidels. Creus que aquesta estadística està ben feta?
No, crec.
No?
Jo crec que hi ha més gent.
Creus que hi ha més gent?
Sí.
Doncs exactament és un 30% sí que ho ha estat, un 66% diu que no ho ha estat mai, i després tenim un 3% que diu que no ho sap.
What?
¿Cómo?
A veure, jo...
No ho sap. A veure.
Clar, jo us pregunto...
¿Cómo no lo puedes saber?
Aquí, com ho fem,
bueno,
això?
Bueno, no lo entiendo yo. ¿Qué le ha pasado? Lo ha hecho sin querer. Se ha caído encima de la pava.
Te va ficar els baños, però li costa reconèixer. Hòstia, joder, si n'hi ha. Clar, és que s'ha fet esto, ja no te'n recordo si has fet algo... Sí, t'has liat amb uno, has estat amb un altre... Això és un puterío.
O no voler acceptar, o igual si la dinàmica de parella és un poc més complicada que una així, diguéssim, clàssica, i de no ho tenen clar, però...
A lo mejor porque sí lo han hecho, pero no lo quieren contestar que sí.
O no saben si lo que hicieron sea considerado como infidelidad.
Me fui a la cama con esa persona, pero, quién sabe, ¿no?
No pasó nada.
Els homes són propensos a tenir infidelitats cada canvi de dècada. És a dir, quan passen els 20, quan passen els 30, quan passen els 40... Amb alguna cosa són constants.
Bueno, mira.
Clar, però això és un problema. Vull dir, tu tens la crisi dels 50 per dir alguna cosa, i llavors o et compres una Harley o ets infidel. Jo no sé si tindré diners per una Harley. Vosaltres què penseu?
I d'obra i de passar bany, eh?
Què és més propens a ser infidel? Els joves o la gent més madura?
Jo crec que la gent més madura, perquè porta més temps a la relació i pot ser que s'hagin avorrit.
La gent més jove, perquè no tens tantes coses clares i som més immadurs.
Si cada dia menges gelat, te n'acabes cansant.
Yo creo que es cuando eres más adulto, porque cuando estás en una relación, uh-huh, te vas acostumbrando a esa relación y en algún momento se puede llegar a volver aburrida.
Aquí a la UIP hi ha moltes banyes o què?
No hi ha banyes perquè no hi ha relacions.
Exacte. Coincides amb ella.
No ho sé, jo sóc de la Politécnica de Catalunya.
I de sí, Bel, pregunta obligada.
Uau.
No te demanaran si has estat mai infidel. Aquesta no era la pregunta obligada. La pregunta obligada era, sabies que la gent adulta era més propensa que els joves a ser infidels?
No ho sabia, però... sí, ho estava pensant. Crec que els 40 fan molt de mal.
Els 40 fan molt de mal.
Sí, crec que sí.
És el que dèiem, hi ha algú que li dona per comprar-se una Harley i a qui li dona per ficar les banyes. Jo estic cagat perquè sent actor no crec que tingui diners per una Harley, vull dir.
Sí.
Com ho fem, això?
Nen, i què passa si arribes, jo què sé, passes de dècada a 50 i no tens a ningú? I no tens dos més per comprar-te una Harley, per exemple? Què fas? Te'n vas, en comptes d'anar en el kebab de la cantonada, te'n vas en el kebab de l'altre punt de la ciutat?
Per ser infidel,
per ser infidel a algú? No ho sé.
Home, jo soc molt fidel, al meu kebab, alerta, eh?
Sí, no, però...
alerta, eh? Jo tinc el meu kebab de capçalera i no me'n vaig en un altre, eh?
Pot ser sigui més important el kebab de capçalera que el propi metge de capçalera. No sé.
Però jo ara faig més visites al kebab que al metge, la veritat.
Jo també.
Si segueixo aquest ritme... Jo crec que hi haurà un moment que canviarà, no? Saps? Vull dir, que faré més visites al metge que al kebab perquè anant massa al kebab, però bueno.
També te diré que si fas més visites en el kebab que en el metge, vol dir que el kebab t'ajuda més que el metge. A tu en concret, no diré ara tothom que, sí, que per curar-se el coronavirus se'n vagi a menjar-se un kebab. No, no, no ho han dit. Ho hem suposat. I les dones, això és una cosa que no ha sortit en el reportatge, perquè nosaltres mateixos ho hem teat, però se diu que les dones, entre els 40 i 45, és com a molt específic. Els homes molt regular, cada tant. Però les dones entre 40 i 45, i ara tenint-te tu aquí, te demanaré què creus que passarà en els teus 40 i 45?
Jo t'ho dic, que els 40 són molt perillosos. Ho vaig venir. Lo que pot passar, o no.
I els joves que tenen aquesta vida en principi, ara no tant, evidentment, però que tenen aquesta vida tan social, ara ven cap aquí, ara cap allà, una parella, una altra, pareix que havien de ser més infidels i no, no?
Clar.
Perquè t'enamores, quan estàs enamorat, quan ets tan jove, no? Ho vius a tope, no ets infidel. O bé, n'hi ha molts que sí, però...
O ho deixes abans de ser-ho.
Exacte.
I tens 4 o 5 parelles en un any, però no has estat mai infidel, perquè total...
No t'ha donat temps.
No t'ha donat
temps. Jo, de fet, jo que xerres avui, d'això, m'acaben de recordar que avui m'ha sortit un TikTok d'unes persones que havien anat a un hotel. Jo em pensava que això no existia. D'aquests hotels que et pots ficar amb el cotxe directament al garatge i estàs a l'habitació. O sigui, que no has de baixar ni res.
Això se diu motel.
Sí, i picadero també, saps? Vull dir...
També, també.
Però m'ha fet gràcia, perquè ho he vist i dic, que això existeix de veritat, això deu ser el paraís de les infidelitats. Vull dir...
Segurament, això i els congressos.
Sí.
Que jo sempre ho he sentit, no sé si vosaltres ho heu sentit. Ah, no, a les pel·lícules sobretot s'ha anat a un congresso i en els congressos tal. Què passa en els congressos?
No sé.
No he anat mai a un congresso.
Jo tampoc. Jo crec que ens pensem que és com per vendre i per compartir, però jo crec que en realitat serveix per aprovisionar-te de coses gratis.
Sí, de bolígrafs, sí, pins.
I per lligar. Sí, és com un Tinder amb material d'oficina. No sé.
Clar, però també depèn de quina professió, de quin tipus de congrés. Si te vas a un congrés de... no sé... de indústria metal·lúrgica... lligaràs allà entre... tenc aquesta barra d'horari... aquesta barra de...
crec que sí.
De ferro...
Hi ha possibilitats.
D'alumini, no sé... La meva barra la té més gran que la teva.
Joan?
Jo que, no sé, intentava trobar-li aquí el punt eròtic.
Ja, però això de xerrant de barres, no. L'erotisme és més sensual, Joan.
Tenc aquí una... No sé què fer. És que anem a intentar cercar en un minutet alguna cosa eròtica que tinguis metall.
Sap molt... No sé, que quan està calent és maleable.
No sé. Sí. Bueno, seguirem cap endavant. No?
Sí, no m'ho hem de tirar endavant.
Idò, mira, per...
Que tan calents ens hem cremat.
Idò, tan cremats que... Anava a dir, tan cremats que estem, sí, també. Tan cremats que estem, per refrescar-nos un poquet, passarem a publicitat, i tornarem amb Guillem Files.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. De dilluns a divendres, des de les 9 del matí, et proposam 4 hores de ràdio, amb especial atenció als temes de més actualitat i completam amb l'anàlisi i el testimoni dels protagonistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Mònica Bastar.
Divendres, les roses i els llibres tornen al carrer i també ho fa IB3 Ràdio. Des de les 11 del matí, la Ràdio Pública celebra el Dia del Llibre amb edicions especials del Dia Mallorca des de la plaça Major de Palma, el Dia Menorca des de la plaça de la Constitució de Mó i el Dia Eivissa i Formentera des del passeig Vara de Rei a Vila. També l'informatiu migdia, múltiplex i el replà s'emetran des de la unitat mòbil instal·lada a la plaça Major de Palma. Divendres, des de les 11 del matí a les 7 del vespre, celebra el Dia del Llibre amb IV3 Ràdio.
Escoltau IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.1.
Ens deim coses. El gol en pròpia porta d'IV3 Ràdio.
Benvinguts una setmana més a Guillem Files, aquesta secció complexa, multiforme i caleidoscòpica.
Ai, Guillem, m'encanta la teva manera de dir que la teva secció xerres de lo que te peta cada setmana.
Home, és que les coses s'han de vendre amb paraules boniques. Tothom ho fa, no em miris així, Joan.
Sí, sí, qui més ho fa?
Home, doncs totes les institucions. Mira, per exemple, la Biblioteca Nacional d'Espanya. Que ho he dit ara així amb un accent en català.
Biblioteca Biblioteca Nacional d'Espanya.
Doncs la Biblioteca Nacional d'Espanya, que van fer una exposició sobre literatura catalana a l'època medieval. I per a fer contents a 4 senadors del PP, l'han hagut de batejar amb el nom de... Espera que agafo aire, eh? Exposición sobre textos de cuya base textual refleja las lenguas vernáculas utilizadas en los antiguos territorios de la corona de Aragón con especial incidencia del catalán.
M'he agobiat fins i tot jo.
Oh, que sí? Sí? Dir, tot això per dir literatura catalana medieval, saps?
Sí, i a més t'anava a dir que en tenia poquet de les notícies de futbol que han tret, ara entenc menys d'això.
Sí, sí. Que a més això de llengua vernàcula, això... vull dir, me sona idioma de mierda, saps?
Això directament, no saps?
Sí, però és del conde Dràcula, me
sí,
sona.
No? Sí, però tot això per fer content a 2 o 3 senadors del PP que creien que allà hi havia...
Però que en el final has acabat dient català igualment.
Ja, però pensa que això és una estratègia, perquè, o sigui, els senadors del PP aquests, quan els hi van dir textos que ja va ser textual, refleja les llengües, aquí ja van desconnectar, no tenen tanta capacitat d'atenció.
Sí.
Vull dir, lo que molesta és el català, ja està, tu treu aquesta paraula i després ja... En fi... No ens desviarem més perquè avui toca Paranoies Paranormals i farem un especial, ja que xerrarem d'un dels fantasmes en els que jo creia quan era petit.
Ara estava pensant definir la secció com a especial només perquè fèiem un fantasma que, en el qual tu creies. En realitat no és especial, a no ser que te consideris a tu mateix especial.
The special one. No, és especial perquè normalment busco fantasmes documentats.
Uh-huh.
Aquest l'he documentat jo.
Ah!
I no sóc paranormalitòleg. No sé.
Paranormalitòleg, com?
Paranormalitòleg. I me sorprèn lo bé que m'ha sortit aquesta paraula i amb sí? Les paraules que m'atrebancaré ara, saps?
Sí. Vull dir.
En fi, com ja sabeu, de petits tenim tendència a veure fantasmes on no n'hi ha. Bé, a vegades de grans també, si no que li diguin als negacionistes, que pensen que en Bill Gates vol implantar el 5G a base de vacunes. Vull dir...
Jo afirmaria...
A què?
Per tenir connexió a qualsevol banda només perquè m'hagin posat una vacuna. Preferés que jo, que està atent a les antenes. Aquí n'hi ha una, aquí no, el meu mòbil no té cobertura.
Però, home,
no jo seria l'antena.
Però no poden treure les antenes, Joan, que no veus que són àrees de descans pels ocells?
Jo no he vist mai un ocell a damunt d'una antena.
Ah, doncs n'hi ha.
N'hi ha molts. El Gaida està petat.
El Gaida està petat d'antenes amb pàjaros a damunt?
Sí.
Què tenen les antenes al Gaida?
Qualque cosa especial. És el Gaida. Quan no hi ha ocells, qualque cosa no va bé.
El Gaida té un color especial.
No, té unes antenes, un color especial i per això el color se posa. No ho sé, jo és que pensava... que, clar, si t'atures a pensar, si els ocells se'n van a les antenes, vol dir que les antenes molt dolentes no són, perquè qualsevol ocell, qualsevol animal, abans d'un terratrèmol, ja ho saben. i se'n van i saben el que és bo i el que és dolent. Però si se poden anar damunt una antena... Escolta...
En fi, després d'aquesta divagació d'en Joan, no, que per un moment s'ha cregut en John de la jungla...
No, anava a dir ornitòleg, no.
Paranormalitòleg.
Això m'he cregut ara.
En fi, avui xerrarem del fantasma de la casa Bastinos. I en direu, on nassos està això? Doncs està a Sant Fost de Camp Centelles, el poble on jo he viscut durant la meva infància.
Anda, mira, un fantasma de quilòmetre zero, clar, local, clar. Producte local.
Clar, què és això d'espantar-se amb fantasmes americans i que... No, home, no.
No, home, no.
Vinga.
Aquí també tenim collita pròpia.
Exacte. Espantem-nos en català, home.
Com ho faríem?
Clar, bueno, jo en català central ho faria A.
Tu faries, nosaltres, què vols, que fóssim en sa neutra?
Sí.
Oh!
És que a mi no me surt sa neutra.
T'imagines assustar-te, això?
Oh!
Fes-me bu.
Bu.
Oh! Bueno, bueno.
En fi.
Me ve en escap un personatge grotesc.
En fi, i és que de petits no ens fan falta gaires proves per creure. Penseu que creiem en coses fantasioses, vull dir, en personatges ficticis i que els pressupostos d'educació són prioritaris.
Clar.
Que això cada any ens ho colen i després...
Sí.
Sí. Els de cultura i els d'educació van de la maneta i tenen coses en comú de ser els últims de la fila. Mm-hmm. En fi, la qüestió és que aquesta casa era una antiga masia abandonada que hi havia al poble. Imagino que en algun moment hi va viure algú. Però ara, quan jo la vaig veure, estava abandonada, d'acord?
Per norma general, si construeixes una casa, és perquè hi visqui algú.
Sí, i dient-se Bastinos, en algun moment hi devia viure algun senyor que es deia Bastinos.
Estava pensant, per cales de Mallorca hi ha moltíssimes cases abandonades que mai ningú va viure.
Ja, però això se li diu bombolla immobiliària. Aquesta casa és d'abans.
Clar, sí, sí. No sé, però imagina't, ara tenim fills i se fan grans. No li explicam res de sa bombolla
immobiliària
perquè ja estem a Covid. Llavors ells no sabran per què aquelles cases estaven abandonades i pensaran que a lo millor és una granja de cases abandonades que després les agafen i les envien internacionalment a diferents bandes. Podria ser.
Jo m'encanta les pel·lícules que et muntes, Joan, ho dic.
Bé,
així.
Jo, perquè Netflix no ha contactat amb mi, perquè no, si no... no...
En fi, per tornar al tema, evidentment, cada vegada que passàvem per davant hi passaven coses estranyes. Nosaltres, com a bons minyons, vam arribar a la conclusió més lògica. Hi havia el fantasma de la casa Bastinos. Sí, amics i amigues, aquella casa era la més encantada del poble i els rumors, evidentment, es van estendre com la pólvora pel pati de l'escola. Perquè us feu una imatge al cap. La casa tenia dos pisos i una entrada amb dues columnes tipus jòniques, on a sobre hi havia un balcó. Per tant, era una casa, podem dir, amb tocs senyorials.
I això són tocs senyorials?
A veure, Joan, a casa teva quantes columnes jòniques hi tens?
Cameva, cap.
Oh, jo tampoc en tinc cap. I saps per què? Perquè són dos desarrapats de merda. Si tinguéssim calés, tindries columnes jòniques fins i tot al vàter. Que sempre ho he pensat, eh? Això de posar columnes a Cateva com si fos el panteó grec és una mica horterada, no? Perquè, a més, l'únic que serveix és que tu... per denotar que tu tens calés, saps?
Sí.
Perquè, primer, tens la pasta per pagar aquestes columnes i, segon, perquè queden horribles. Però tu ja has demostrat el que volies. I era que la tens més llarga que el veí del costat. Només les poses per això.
Oh, com a mínim la tens més alta, la columna.
Però jo et dic, ara xerrant del meu poble, hi ha una casa que té una entrada així en plan parter, no? Vull dir,
sí?
Triangle i quatre columnes. O sigui, és la cosa més hortera que he vist a la meva vida.
Jo t'anava a dir, segur que són jòniques?
Són jòniques.
No són corínties?
No, són jòniques comprovats a la Wikipedia.
Sí? Ah, sí. Has anat a cercar la fotografia de la
no,
casa abandonada
pitjor.
I després...
Era el meu record, vale?
Dius, a mi me recorden això. I jo t'he de dir que crec que, tot i ser ric, el fet de posar unes columnes perquè sí en el jardí és el més estúpid que pots fer.
Ja?
Perquè una cosa és pagar 5.000 euros, o 50.000, és igual, per una hamburguesa que té traces de paper d'or, per exemple, o trufa negra exportada de bon sigui. Mira, com a mínim has sopat, però unes columnes?
Bueno, li fas fotos per l'Instagram.
Supòs, supòs.
No, i fas allà en plan, et poses un pareo i et poses allà com si fossis en Dionisio.
Supòs.
En fi, la qüestió és que si busques informació sobre la casa, descobreixes que la seva planta té forma de T, o més ben dit, de creu. Ja ha començat malament. O sigui, aquí se li acudeix construir una casa en forma de creu. Això és cridar lo paranormal.
Jo mateix jo estava pensant, quan has dit T, he dit, mira, se té una creu.
Té. Bueno, una creu vull dir en plan de crucifixió, saps?
Perquè no, ah, clar, és que xerraves de Joni, Corinti, clar, pensava ja anaves una creu grega no, i dic, se té, té creu grega, lo que se X, de creu cristiana.
No, no, creu cristiana. Clar, això és cridar tot lo paranormal, ja sabeu. A l'entrada, si t'acostaves, podies veure una gran escalinata i al fons un piano antic, amb la tapa oberta. Això és el més interessant. Ja us podeu imaginar que cada nit hi passava algú de nosaltres, dels nostres companys, i afirmava que escoltava algú que tocava el piano. Però mai vam veure ningú. Era el fantasma que baixava a tocar el piano de nit. Això sí, eh? Mai ens posàvem d'acord amb quin tema tocava. Uns deien que tocava música clàssica, altres deien que no, que allò era música pop, i uns altres afirmaven que tocava Paquito el Chocolatero. Jo sóc dels que deia Paquito el Chocolatero, eh? Per a mi aquesta cançó em fot una por que t'hi cagues.
Home, jo t'ho dic, estic una casa encantada. Començo a sentir notes i lo darrer que me posa a pensar és en el gènere de sa música.
Home, doncs, no sé, és que passava més d'un dia, clar, llavors ja anaves sentint, saps?
Ja, sí, ja t'anaves acostumant.
Exacte, clar.
No té molt de repertori, aquest. No, va no. Primer de piano.
Clar, estàs, encara està falla prenent. El do.
Clar, aquest senyor va morir i tocava sa guitarra i li han posat aquí un piano.
Un piano, i clar, i està desconcertat el pobre
clar,
fantasma,
clar,
no?
Clar.
Evidentment, amb aquests fets van començar a inventar tota mena d'històries tràgiques per justificar els fets paranormals. Que si en aquella casa s'hi va suïcidar algú perquè l'obligaven a casar-se, que si algú va morir tràgicament i el van tirar en el pou, perquè també hi havia un pou, informo. Ah.
Sí. Bueno, està bé, sobre-ho.
O que si algú va desaparèixer misteriosament, però clar... Al final, aquelles històries no van agafar força perquè ni aquella casa havia estat un hospital, ni havia estat un convent, ni res d'això. Ja sabeu que el kit indispensable per crear una història de por és que aquell edifici hagi estat una església, un convent o un hospital sanatori de mentals. És lo bàsic.
Sí.
I com que no ho era, doncs, va anar perdent força.
Clar.
Clar, clar.
Si és que fonamentar lo paranormal només perquè sa casa té forma de té...
Clar, era fluix, però nosaltres érem nins i nosaltres creiem que allà hi havia un fantasma.
Clar, clar, però per això, quan ja te fas...
I passàvem cagats. Jo, de fet, no m'atrevia, ni jo ni ningú, ens atrevíem a apropar-nos a la porta com si aquella casa ens anés a menjar, saps? Ens devorés, que també et diré que jo no corria cap risc, perquè per una casa tan grossa jo devia ser com una oliveta. Vull dir, no li omplia ni el rebedor, saps?
Per això.
Exacte, vull dir, no li sortia a compte menjar-me.
No, mem... també les cases abandonades no se'n mouen molt, per lo tant no necessiten molta energia i molt de nutrients. Pot ser un nin per setmana els hi va bé.
Clar, no sé, home, un nin per setmana és una bona escabatxina en un
sí,
poble.
També ho estava pensant. Sí. Sí.
Jo crec que no te n'ha falta.
Per més, per més.
Vinga, per segueixen una escabatxina, però bé. La qüestió és que actualment...
Però és una escabatxina justificada. És que hi ha una casa encantada.
Clar.
Clar, si me dius, no hi ha res, i d'home.
Jo t'asseguro que hi va haver nits que no vam dormir pensant en aquella casa. Actualment, per això us explico, la casa és propietat de l'Ajuntament i hem de dir que la va reformar mantenint la façana perquè era un edifici d'aquests històrics.
Uh-huh.
I he de dir que jo m'hi he atrevit a entrar i fins i tot hi he entrat de nit, eh? He tingut el valor d'entrar de nit, eh?
Has entrat de nit a una casa reformada.
Sí, oi que sí?
Jo aquí...
S'han de tindre ben posats, eh?
Sí.
He de dir que hi vaig entrar perquè ara justament allà estan els companys de Ràdio Sant Fos, l'emissora del meu poble, que és allà on vaig començar la meva carrera radiofònica brillant, meteòrica, longeva, radiant, meravellosa, sempre... apostoflant i estel·lar que tots coneixeu. Mira... Al final sí que hi havia un fantasma a la casa, sí?
Sí, jo t'anava a dir, crec que meteòrica en realitat és la pitjor definició d'una carrera que vagi bé, perquè el meteorit va cap avall i en el final s'esclata.
No, bueno, jo anava cap amunt, és que sempre m'has de treure el negatiu, Joan.
Bé.
La qüestió és que, ja us ho he dit, hi havia dies que... O sigui, vam passar una infància en aquella casa que realment estàvem... No puc dir la paraula que anava a dir, però...
No, com que no pati, acollonit.
Exacte, aquesta és la que anava a dir, ho ha dit en Joan. En fi, per anar acabant, vosaltres, quina és la casa que més por us ha fet durant la vostra infància? Bé, el pots començar tu.
Vale, jo no és una casa exactament, però estava de banca nostra, vale?
Ui.
I eres bosc, quan hi havia de banca nostra, quan anàvem a caçar mopis. Saps que són els mopis?
Sí, sí, ja ha passat
per
aquest procés de mallorquins.
Idò, aquest era el moment més terrorífic per jo, anar a caçar mopis, es vespre.
Home, els boscos també, d'unidor, eh?
Clar, els boscos no són una casa en si, però són sa casa de molts...
Exacte.
De molts entes, anem a dir-li així.
També he passat por als boscos, eh?
Tu has passat por a qualsevol banda, exacte. Guillem.
Jo a tot arreu.
Jo una casa... O una casa, no.
O un edifici. Un edifici. O una estructura. Jo què sé, què et feia por de petit? Un lloc que et fes por de petit.
Un lloc que me fes por de petit? No ho sé. Ara de gran, un edifici que me faci por és el Ministeri d'Hisenda, per exemple. Aquesta casa me fa molt de por.
Sí, això sí que és una bona casa del terror, eh?
Exacte.
En fi, doncs, amics i amigues, fins aquí Guillem Falls. Ens veurem la setmana que ve. I ara passam a publicitat.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Vol peatonalitzar Nuria Duna, però no vol que hi vagin bicicletes.
Quan se peatonalitza en la calle, nadie quiere volver atrás.
A una víctima de cor. I és el mestre d'obres que va fer el túnel que surt de Nuria Duna.
Me emprenyé. O te gustaría te hacerte toda faena y que luego venga un canto fava.
No diguem pelotes. Gràcies, Lorenzo. Repeteixin en nosaltres aquest mantra responsorial. Perquè el senyor Ila segueixi fent coses de les que jo me pugui queixar.
La faquina no se toca.
Amén.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Com anam?
Pues malament, Vicent.
Malament.
Sempre estàs igual, tio.
No sé, tio, si és com si vas a un funeral i li preguntes a la família com estàs. No, no sé què et diran, pues aquí de fiesta. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué coño?
O sigui, per tu això és un funeral.
Joder, la 6 del matí, tio.
Primer vol a Formentera. El programa despertador amb tota la cafeïna i el percentatge just de mala llet. No l'escoltis si encara vols dormir.
Primer vol a Formentera, a les 6 del matí, a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona. A Pollença, 101.1. Ens deim coses. Amb Joan Guasp i Guillem Casals.
Sí, senyores i senyors, ja ho sabem que heu estat esperant fins ara. A què? A nosaltres? No. A la secció de Nabel.
Això és estratègia. Posem-ho al final perquè...
Clar. Bel, què mos has duit?
Idò, avui venc a xerrar d'un tema. Bé, primer me presentaré.
Sí, clar.
Jo sóc Nabel, tenc 25 anys i aquest mes me graduaré, si tot va bé. Realment vaig acabar la carrera el mes de juny de 2020, però clar, hi ha hagut una pandèmia mundial, no? Aquestes
petites coses
que han fet...
Jo no me n'havia assabentat,
No.
Petites coses que han fet que tot se retardàs una mica, no? I el que me passa és que, clar, aquest mes m'agraduo i estic començant a sentir aquest buit existencial que sents una vegada has acabat els estudis. Per tant, avui venc a xerrar d'això, del buit existencial una vegada acabats els estudis. Ja sigui carrera universitària, batxillerat, FP, ESO, perquè al final tots experimentam aquest moment a les nostres vides, on no sabem cap on anar ni què punyetes fer. Vosaltres també ho heu viscut, no?
Sí.
Jo porto 27 anys així. Jo em llevo, em miro en el mirall i dic... Què fas? Així, amb aquesta veu, què fas?
Què fas?
Què serà de tu?
Què faig avui?
I no te contesta ningú, per això és un buit. Si...
Bueno, no sé, igual... No, jo no t'he xerrat del fantasma del bany, igual en tinc un.
Bueno, he estat demanant, no?, altra gent, altres companys, a veure què varen sentir ells quan varen viure aquest moment, o si ara l'estan visquent. I aquestes són qualcunes de les respostes.
M'haig sentit supertonta, me'n recordo que ho xerràvem amb la meva amiga de la carrera i dèiem que, jope, que havíem estat molt tontes per haver provat tot curs per any, perquè havíem passat els 4 anys superràpid i que ara que putes fèiem, és que no teníem ni idea de cap a on tirar. I dèiem, ostres, si haguéssim suspès qualque assignatura, pues com a mínim tindríem tot un any per després pensar en què volíem fer. Sota vaig dir, no, doncs pues mira, com puc allargar la vida d'estudiant? Me'n vaig anar a una altra ciutat i vaig estar allà tot un any pues, intentant descobrir què volia fer en la meva vida. Però bueno, jo crec que va ser una gran opció tirar cap a seguir estudiant i escolta, ja això ja ho solucionarà el meu jo del futur. Però bueno, no sé si és una opció molt recomanable, però a mi et sé que m'ha de funcionar.
És la primera vegada que he sentit algú dir... Ojalà hagués suspès aquesta, o que suspengués voluntàriament només per allargar els estudis.
Sí.
Sí, curiós.
A mi m'ha pareix interessant, no? Però el pitjor, pobret, és que va ser una vegada haver acabat i se van penedir moltíssim de no haver-ho fet abans.
Clar, jo també t'he de dir, millor penedir-se que estar a la carrera havent suspès. No ho dic per experiència. I tenim un altre àudio, no?
Hola, jo sóc en Pere Llinàs i com a bon millennial també vaig tenir un buit existencial. En el meu cas no va arribar just després de la carrera perquè tenia clar que volia anar a Barcelona i durant el darrer any de carrera ja vaig tenir una beca per anar a l'estiu que m'ha de permetre entrar a fer màster i doctorat. Però la meva crisi existencial, el meu buit, va arribar just quan vaig acabar el doctorat. I és un poc com la pigota, que quan més gran ets, més mal fa i més mal de dues. La crisi existencial se va sumar en la crisi del Covid, la incertesa de si partir o no era una bona idea, i al final varen decidir tornar a Mallorca. I de moment no me'n penedeixc, però mai se sap si mos tocarà tornar a partir aviat. Així que, mal de muchos, consuelo de tontos.
No està molt convençut, de no empenedir-se.
No. És que ara podem fer broma, però jo... Ara, posant-nos seriosos, realment, entre que ja érem una generació que estava fotuda per la crisi, ara li sumes la Covid, jo no, a dia d'avui encara em pregunto com em llevo pel matí.
Clar, jo ara he dit màster, doctorat, clar, si... Tu, com Navic, que ha estat la primera àudio, i després amb en Pere, que xerren de fer màster, doctorat, després càtedra, després... acabes en 90 anys i te pilla abans el buit existencial de sa mort que el buit existencial de què faig a partir d'ara.
Totalment. I bé, jo he fet una petita investigació profunda per internet i he descobert que quan demanes a Google, en el senyor Google, li demanes què hacer si he terminado la carrera, te surten un total de 4.900.000 resultats. He mirat tots i cada un d'ells? No tenen tant de temps. Però sí que he mirat un parell i he vist que tots diuen el mateix. Hi ha com una llista, no?
Sí.
Vols l'enumer. Número 1. Estudiar una altra carrera. Qui no coneix la típica persona que ha hagut d'estudiar la primera carrera, per exemple, per fer feliços a son pare i sa mare, o pares i mares, i una vegada acabada decideix ficar-se, per exemple, a estudiar allò que sempre han volgut ell realment i viure així el seu gran somni, no? Aquí tenim un exemple.
En el meu cas, jo crec que mai he deixat d'estudiar i m'he engrescat amb una carrera darrere una altra perquè sempre me passa el mateix, que quan acab mai se queda a fer. I, per tant... torno a estudiar i així en bucle i no sé, de vegades penso que potser tindré 85 anys i encara estaré estudiant.
Una mica el que deia en Joan no abans, no?
De totes maneres, he de dir que aquí ho has salvat, ¿vale? Perquè has donat una bona justificació de per què estudiar, però jo ho anava a dir, jo conec gent que es pensa que les carreres són com els cromos aquells que et venien en el bollicau, que s'han de col·leccionar o alguna cosa, i acaben una i se'n fiquen una altra i una altra i una altra, i és una passada.
O gent que fa dues a l'hora. I també penses, home...
Però això no està...
Exacte,
això no està al meu nivell.
No.
Una i amb prou feines.
Número 2. Fer un màster. No diré molt d'això perquè sóc una d'aquestes víctimes que s'ha sumat a la iniciativa, però per això tinc un àudio que explica perfectament el que sentim aquests partidaris dels màsters.
Jo quan vaig acabar la carrera vaig dir, bueno, pues ara què hem de fer? Fèiem el màster, acabàvem el màster i dèiem, i ara què, no? Mama, ajuda, què faig en la meva vida? I doncs he començat a fer windsurf, faig bricolaje, cada setmana faig una cosa diferent per omplir aquest vacío.
Alerta, eh? Fer un màster i adonar-te que t'has convertit en el Barbas de bricomania, eh? Vull dir, és fort això, eh?
Sí, o que fas un màster, jo què sé, supòs comunicació audiovisual, per dir alguna cosa, i acabes sent, no sé, windsurfista.
Bueno.
No?
Sí, sí.
Alguna cosa ha sortit, no?
Sí, sí. Ja, sí, bueno, ja ha trobat un camí,
ja ha trobat un camí, clar.
Tenim la tercera... Bueno, la pròxima opció seria apuntar-se en Esparo, número 3. Una de les propostes més recomanades d'internet és aquesta. I jo he trobat això. Baleares alcanza los 109.000 parados. Molt esperançador, no?
Sí, sí, hombre, sí. Opcions tens.
Exacte.
Moltes.
Sí. No estàs sol.
No. Mem, si hi ha 109.000 aturats, però a Google surten 4.900.000 resultats de coses que pots fer,
sí.
Vull dir, hi ha coses per fer per tothom.
Exacte. Hi ha moltes opcions.
Exacte.
Jo he de dir que quan vaig acabar la carrera vaig fer aquesta, vaig anar a Paro a apuntar-me, sí. I la funcionària que em va atendre, quan li vaig explicar amb què m'havia graduat, art dramàtic, no sé què, em va mirar amb una cara de... Aquest pobre lot, a la pròxima cita ja no arriba. No. Ja s'ha desintegrat, passarà gana.
Sí.
Tenim el número 4, que seria... opositar. Aquesta és com la meva preferida, no? Després d'intentar trobar feina d'allò que has estudiat com un loco i no trobar absolutament res, te desesperes, te tornes a desesperar i quan finalment decideixes que a partir d'aquell moment seràs, lo que seràs, funcionari.
Mm.
Viure una vida tranquil·la, no? A cobrar un sou estable a final de mes i segur per tota sa vida. Personalment te diré que m'apareix l'opció més intel·ligent.
Estic amb tu, Bel.
Jo no estic tan segur, eh?
Per què, Joan?
S'ha acabat la música i li hem donat com a molt de
pes. Sí, molt de dramàtic.
Molt dramàtic. Dic, no t'apalanques?
Però t'apalanques amb sostre. Que sí, és una cosa que nosaltres no sé si podrem dir.
També és vera, també és vera. Sí, millor apalancar-se...
amb sostre que sota un pont.
Sostre que viure sa vida a tope dormint davall un pont.
I número 5, emprendre el teu propi negoci. Dins la Happy Gràcia mos han ensenyat a viure els nostres somnis. Mr. Wonderful, duanys, diguem-nos, ben fort que tu lo puedes conseguir todo. I aleshores decideixes tenir aquella gran xerrada amb ton pares perquè te deixin d'obbes i obrissis teu propi negoci. Mesos després, cansat de pagar impostos i personal no qualificat ni tan implicat com tu emocionalment, tanques, close up, i decideixes fer la volta al món per trobar-te tu mateix una mica.
Sí, no te diré jo que me sona molt aquesta història.
Sí, li treus la volta al món, no?
Sí, li treus la volta al món i en comptes de contractar personal no qualificat, ets tu mateix el teu propi personal qualificat.
No qualificat.
Bueno, no qualificat. Me sona d'alguna cosa.
Tenc un amic que sempre diu que si no te trobes, mira't en el mirall.
Clar, bona idea, bona idea.
Sí.
A lo millor ja t'ho trobaràs, si no, que ets un fantasma o què passa?
No, jo supos que t'hi trobaràs i ja està.
I ja està.
I a partir d'aquí, mira.
Servirà per veure com vas degenerant.
Exacte.
Per fer una escala.
Fes un timelapse.
Exacte.
En el mirall.
I finalment, número 6, aprendre idiomes. Acabant la secció dels buits existencials, una vegada acabada la carrera, amb el meu preferit. Aquell que decideix partir a Londres o a Berlín per aprendre un nou idioma i acaba fent feina de cambrer o de globo per poder pagar el lloguer i fent amics espanyols per sortir de festes cap de setmanes. Ah, quin bon idioma, l'anglès.
Estava més perduda que un higo en una higuera sin higos. Me'n vull anar en el meu llit, a la mà, a nedar, no vull fer res, no vull ser actriu. Realment vaig acabar així la carrera. De la por que tenia, de l'abisme que sentia, me sentia un precipici de ja, què faig? I anar-me'n a Inglaterra 3 mesos o els mesos que fessin falta per aclarar-me, vaig tornar perquè també m'ha entrat por de ai, si me queda aquí molt de temps, després desconnectaré molt. Té moltes ganes de fer feina i ara que tens les coses ja més clares, que ja sé cap on han d'anar fent feina, doncs pues, aquesta vegada m'ha quedat aquí.
com veus, estic molt positiva amb el futur que mos espera.
Sí, sí, ja ho veig, ja.
Bueno, serà que estic passant per aquest mateix buit a dia d'avui i no sé molt bé quina d'aquestes grans opcions he de triar. Teniu qualque resposta per jo?
Ui, nosaltres no som exemple de res. Tira,
no,
tira.
No, no, no.
Perdona, sí, som exemple de tot el que no s'ha de fer.
Exacte. Sí, sí, si nosaltres hem de recomanar alguna cosa, seria no seguir els nostres passos.
Podríem fer un llibre. Com no cagar-la a nivell Joan Guas i Guillem Casals.
Bé, sí, sí, i no sé.
Crec que me quedaré en ser de funcionari. Crec que sí.
Tu te quedes en ser de funcionària.
Crec que sí, això de tenir un sou, poder viatjar... Sí, sí.
I entrar a l'hora que tu t'agradi.
Exacte.
Perquè això és el que tenen alguns. Diuen, els tòpics.
Sí, sí, no sé.
Però bé.
Ja haurem de fer funcionari per
comprovar-ho. Idò, mira, com ha quedat el programa, que és buit existencial, deixarem el buit existencial en l'aire, en les zones hercianes, i com per anar rapidíssim, donarem-nos les gràcies, les moltes gràcies a Anabel per acompanyar-nos avui. Un aplaudiment.
Gràcies a vosaltres.
Farem una ràpida ovació, ràpida, a Níquer Hernández, però no per això menys important.
Níquer!
I fins aquí, moltes gràcies, Guillem Casals, Joan Guasp. Fins la setmana que ve ens deim coses a IB3 Ràdio. Adéu, adéu. Adéu.